Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 104. Avui us parlaré de les supersticions. Us volia comentar que el proper mes de setembre, i degut a l'interès de moltes de vosaltres, iniciarem un nou curs d'Enneagrama per al Desenvolupament Personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs. Bé, només per donar-vos una petita idea. L'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor, des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977-65-7712, on us atendran. Us repeteixo el telèfon, 977-65-7712. Avui us parlaré sobre les supersticions. Tant si sou o no supersticiosos, cal conèixer el seu origen i el per què són tan comuns en els humans. De fet, les supersticions són un tipus de creences que estan ben renyides amb la racionalitat. Doncs per la simple raó de que les supersticions atribueixen a raons màgiques les explicacions de diferents fenòmens i processos. Segur que de petites haureu escoltat tot un repertori de supersticions i haureu anat amb cura de no trencar-les. No fos cas que em passés això o allò altre. En general, les supersticions estan basades en el seguiment d'algunes tradicions populars que comporten un pensament enfocat en el món de la màgia. Els que creuen en elles infereixen que determinades accions, com ara les pregàries, els encanteris, els conjurs, les malediccions i altres rituals, poden arribar a influir transcendentalment en la seva vida o defensar-la d'algun mal. Però, normalment, les supersticions tracten d'acostar la bona sort o allunyar la dolenta. Són una forma suposada de treure l'èxit o d'espantar el fracàs. En el fons, pensem que el realitzar aquestes conductes ens faran la vida més senzilla i ens proveiran de diners, amor o èxit. Encara que hi ha una sèrie de supersticions globals, cada persona pot arribar a desenvolupar les seves pròpies. La superstició és, doncs, la creença de que un esdeveniment, anomenem-lo esdeveniment 1, influeix d'alguna manera en un altre esdeveniment, o sigui, l'esdeveniment 2, sense estar aquesta relació demostrada. Veiem alguns exemples de superstició. Podem creure, per exemple, que portar la nostra samarreta de la sort, esdeveniment 1, influirà en la probabilitat de que una cita romàntica sigui un èxit, esdeveniment 2. Com podeu veure, no hi ha cap mena de connexió racional ni causa-efecte, és tan sols la nostra creença. Un altre exemple de superstició seria el creure que bufar les espelmes en un aniversari, esdeveniment 1, causarà que es compleixi el meu desig, esdeveniment 2. També puc creure que portar un trèvol de 4 fulles, esdeveniment 1, m'evitarà de que em passi alguna cosa dolenta, esdeveniment 2. Però quin és l'origen de la psicologia de la superstició? El principi subjacent a la psicologia de la superstició és l'anomenat condicionament operant, que va ser identificat per Burgus Frederick Signer, psicòleg, filòsof social, inventor i autor nord-americà del segle XX. Doncs bé, en Signer va començar a treballar amb coloms. I quan aquests animals pressionaven un botó situat dins de la seva gàbia, se'ls lliurava menjar. Amb el pas del temps, van aprendre que aquest botó els otorgava menjar, de manera que l'accionaven quan tenien gana. Més tard, el sistema va canviar. El que es va observar és que els coloms van desenvolupar una conducta supersticiosa. Creien que en actuar d'una manera determinada o realitzant alguna acció, l'aliment arribaria. Al final de l'estudi, 3/4 dels coloms s'havien tornat supersticiosos. Però com va passar això? Us preguntareu. Perquè els coloms de Signer es van tornar supersticiosos? Doncs escolteu bé. Doncs perquè en el moment apareixia el menjar, el colom estava realitzant una conducta força aleatòria, per exemple, moure el cap d'un costat a l'altre. En aparèixer el menjar, es reforça o premia aquesta conducta. I d'aquesta manera es connecten els dos esdeveniments, el menjar i el moviment del cap, fent creure al colom que és el moviment del cap el que va causar l'aparició de menjar. Llavors tenim que el colom seguirà movent el cap perquè torni a aparèixer l'aliment. Com a resultat final, van incorporar conductes supersticioses relacionades amb els moviments amb la intenció d'aconseguir la recompensa. Doncs bé, això és molt similar al que passa als éssers humans amb les supersticions. Ja que una persona pot associar una conseqüència positiva o negativa amb una conducta en concret. Si, per exemple, anem a un examen amb una samarreta concreta i obtenim un bon resultat, és possible que els següents exàmens anem amb la mateixa peça de roba. També hi ha altres fenòmens que afavoreixen la superstició, com ara el de la profecia autocomplerta i el biaix de confirmació, del que ja us vaig parlar fa uns quants programes. Recordeu que aquest biaix orienta l'atenció de les persones cap a aquelles dades o esdeveniments que confirmen la hipòtesi de partida, ignorant o prestant poca atenció a aquells esdeveniments que no ho fan. Per exemple, si creiem en la superstició del gat negre i aquest dia ens l'hem creuat, és fàcil que culpem a aquesta trobada tot el negatiu que ens passi durant el dia, associant el positiu a altres causes. Horòscops, gats negres, miralls trencats, tocar fusta, trèvol de 4 fulles... La veritat és que les supersticions ens envolten i guien moltes de les nostres decisions quotidianes. Les conductes supersticioses estan per tot arreu. Cada cultura té les seves pròpies. Per exemple, en la cultura xinesa, tallar-se les ungles a la nit és símbol de mala sort, ja que trauràs els fantasmes. I també, cada individu pot desenvolupar supersticions personals, idiosincràtiques, com la de la samarreta que us he comentat fa una estona, derivades de la seva pròpia experiència. D'entre les supersticions de bona sort, podem trobar el trèvol de 4 fulles, en els casaments portar una cosa nova, alguna cosa vella, una cosa prestada i una cosa blava. Altres serien tocar fusta, creuar els dits, tirar monedes a una font, demanar desitjos, quan se't cau una pestanya o bufar una espelma o en veure un estel fugaç. Les supersticions de mala sort en la nostra cultura són passar sota una escala, vestir de groc en un escenari, que un gat negre se't cruïlli, vessar la sal, trencar un mirall, obrir un paraigua a l'interior d'una habitació i els dies dimarts i 13. Però per què som supersticiosos? Bé, segons un estudi de la Universitat de Kansas, hi ha 3 raons per les quals les persones som supersticioses. Primer, és per guanyar control sobre situacions incertes o creure per lo menys que el guanyem. La segona és per reduir els sentiments d'indefensió i d'impotència. I la tercera, perquè és més senzill recórrer a conductes supersticioses que aprendre habilitats d'enfrontament. La tradició i superstició més compartida al voltant del món és probablement la de celebrar un aniversari, i aquesta es remunta a molts segles enrere. Doncs en l'antiguitat, felicitar, donar regals i fer una festa amb les espelmes enceses era un costum que servia per protegir els dimonis guardians de les persones, una forma d'agraïment i de garantir la seguretat durant l'any entrant. Les celebracions dels aniversaris és una pràctica estrictament pagana, relacionada amb l'astrologia. Els antics astròlegs van inventar un calendari i van calcular les dates de naixement de reis, governants i dels seus successors. I examinant meticulosament els horòscops, presagiaven les dates de naixements perquè ells creien que el destí dels rics i poderosos podien afectar a tota la societat. A l'antic Egipte, els faraons, en els seus aniversaris, ordenaven tancar els negocis i feien grans festes pels centenars de servents que tenien. A Grècia, els homes rics s'ajuntaven en una mena de clubs, els quals eren exclusivament d'homes que compartien els seus aniversaris. Els grecs creien que tota persona tenia un esperit protector o dimoni que estava present al seu dia de naixement i que tenia cura d'aquesta persona durant tota la seva vida. Els romans també van acceptar aquesta idea, que amb el temps va arribar fins a nosaltres en idees com l'àngel de la guarda, la fada madrina i el sant patró. Els costums dels pastissos, amb espelmes enceses, va començar també amb els grecs. Sobre els altars del temple d'Artemisa es col·locaven pastissos rodons com la lluna, fets amb mel i adornats amb ciris encesos. El foc està relacionat amb els sacrificis i ha tingut un significat místic des del temps en què l'home va començar a erigir altars als seus déus. De manera que les espelmes d'aniversari rendeixen tribut a la criatura que celebra el seu aniversari i li porten bona sort. La creença popular és que les espelmes d'aniversari poden concedir desitjos. Els emperadors romans feien grans festes en honor del seu propi aniversari, que incluïen parades, circs i combats de gladiadors. El calendari romà designava dies per alguna forma de celebració, incloent aniversaris de déus i d'homes famosos. Però amb la consolidació del cristianisme, la tradició va cessar per considerar-se pagana i, contràriament a la costum popular, eren els dies de la mort i no els del naixement dels sants els celebrats i els que es convertien en dies festius. No obstant això, un temps després, l'Iglésia es va interessar en determinar la data del naixement de Crist i el resultat va marcar el començament de la tradició del Nadal. Amb la celebració de la Nativitat de Crist, el món occidental va recuperar la celebració dels aniversaris. Ara que ja sabeu el motiu del per què bufem les espelmes i demanem un desig al dia del nostre aniversari, escolteu a l'origen d'una altra superstició: la d'obrir els paraigües a dins de casa i la mala sort. De fet, qualsevol supersticiós sap que no s'ha d'obrir un paraigües a dins d'una casa i l'origen d'aquesta creença té dues versions. La primera es remunta a l'època en què els reis orientals i africans feien servir parasols per protegir-se dels raigs solars. I ja que el sol està íntimament lligat a la religió i a la mitologia, doncs la seva forma simbolitza el disc solar, obrir un parasol en un lloc ombrejat, fora dels dominis del sol, era considerat un sacrilegi. Però probablement aquesta superstició es va reforçar quan els paraigues van arribar a Europa i van començar a ser usats gairebé exclusivament pels sacerdots, en els oficis dels difunts, només per protegir-se del mal temps. Però els paraigues i parasols que fem servir ocasionalment per protegir-nos de la pluja o del sol eren poc fiables fa uns anys enrere, i d'aquí sorgeix una altra possible versió, que diu que els primers fabricants van haver de lidiar amb moltes dificultats tècniques abans de poder produir un ressort que permetés a l'usuari obrir el paraigua suaument. No té res a veure la sort amb obrir un paraigua sota un sostre o dins de la casa, però és que era perillós, ja que els ressorts eren molt durs i s'havia de fer força per obrir-lo. Algunes vegades això causava que accidentalment es donaven cops a qui estigués a prop i fins i tot al mateix usuari. Aquests accidents comuns s'atribuïen a la mala sort, ja que ningú era capaç de predir la manera en què es comportaria el paraigua. Així que amb el temps es va instaurar la creença de la mala sort i va sorgir una altra superstició, que diu que és de mala sort deixar un parasol sobre la taula i que pot sorgir una discussió entre els presents. Els parasols s'han utilitzat des de fa més de 3.000 anys. Quan les dames portaven parasols i eren observades per algun home, va començar un nou llenguatge de galanteig. El deixar caure el parasol o el guà donava oportunitat d'intercanviar algunes paraules amb el pretendent, i deixar-lo caure dues vegades, així com tirar els dos guants, significava "t'estimo".
Hey, 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 hey. en Maté, per Maté, a Joni, a Moni, Narapé, Naranguer, Narapé, Narapé, a Carmanga, per Manga.